protecció civil. O sigui, la veritat és que és exemplar la col·laboració i la coordinació. O sigui, jo crec que en aquests moments podem parlar de que en aquesta línia doncs està resultant perfecta, senzillament perfecta.
Es tracta, si no m'equivoco, d'un bloc amb una vintena d'habitatges. Li volia preguntar, alcalde, si el fet que això hagi passat al matí, en un horari en què normalment doncs, molta gent està treballant, això precisament pot haver salvat a part dels veïns.
Clar, és que estan parlant de que si això millor hagués passat dues hores abans, doncs la desgràcia hagués estat major. He parlat amb una noia d'uns 30 i pocs anys que anava amb una nena que devia tindre 3 mesos, no en tenia més, i va dir que ha sortit del bloc 10 minuts abans. I per tant, doncs jo crec que tindrà exemple, no? I després el fet de que, com li deia fa un moment, l'enfonsament s'ha produït amb unes habitacions concretes, amb uns pisos concrets. O sigui que ha estat des del quart pis, des de l'àtic fins a baix de tot, però hi ha vivendes a les plantes del costat d'aquests pisos, a la mateixa planta, doncs que no han quedat afectats, no? Per tant, bueno, jo crec que dins de la calamitat i dins de la desgràcia, el que podia haver passat podia haver estat molt pitjor i estaria molt lamentant doncs, una situació personal molt greu.
No sé si vostè ha pogut parlar directament amb alguns dels veïns, si l'esfonsament ha sigut de cop o hi ha hagut algun soroll o alguna mena d'avís?
No, ha sigut de cop. Ha sigut de cop i la veritat és que ha sigut bastant impactant, però ha sigut de cop.
Ara, evidentment, la prioritat passa per trobar aquestes 3 persones que continuen desaparegudes, però no sé si els han dit aproximadament quant de temps aproximat trigaran en poder tornar a casa, si és que l'estructura d'aquest edifici està, no sé si està afectada, si es podrà reconstruir, si haurà d'anar tot l'edifici a terra.
A mi, per el que m'han explicat els serveis tècnics que estan treballant, i repeteixo, des de no tinc una informació mínimament rigorosa ni exacta, però per al que m'han estat explicant, jo crec que és molt difícil que amb aquest bloc es pugui tornar a viure ni que sigui fent una reforma.
Aquesta és la meva opinió.
Clar, aquesta és la meva opinió, repeteixo, sense un anàlisi tècnic ni un coneixement tècnic. Però la meva impressió és aquesta per la que m'han explicat. Vostè pensi que, deien bombers, que la runa dels 4 pisos arriba a la planta baixa, arriba fins al primer pis. Uh-huh. O sigui, els bombers estan trepitjant la runa que hi ha al primer pis, que és la que s'acumula a tota la planta baixa. O sigui, per tant, és molt difícil, sota el meu punt de vista, i repeteixo, sense cap tipus de rigorositat tècnica, però és molt difícil que amb aquest bloc de pisos s'hi pugui tornar a viure, vaja, és el que jo penso. Després hi haurà una altra qüestió, i és que em comentaven les famílies del bloc afectat, que clar, que hi ha molts encerts personals, i hi ha molta roba, i diferents elements, no? I diuen, bueno, és que voldríem entrar a recuperar-lo. A mi la meva experiència, en algun cas similar que hem tingut a Badalona, el que em diu és que és molt difícil, no?, que puguin entrar a recuperar-ho. Sí que a través de bombers, a la millor, alguns elements personals sí que podria recuperar. Però clar, estem parlant sobretot d'una possible situació personal molt complexa de 3 persones que no han aparegut, però també després de que hi ha famílies, doncs, que tenen tota la seva vida dins de l'edifici i jo veig difícil que puguin entrar ells a recuperar la major part de les seves coses personals.
Sí, sí, evident. Si no m'equivoco, aquest edifici era de l'any 1959, però vostè ha explicat que feia poc temps que havia complert totes les inspeccions.
Sí, jo he volgut deixar molt clar que el que m'han dit, jo no tinc constància d'aquest fet perquè l'Ajuntament no té constància, però a mi el que m'han traslladat els veïns afectats és que feia poques setmanes, durant el mes de gener, havien passat a la inspecció tècnica als edificis. Això és el que m'han dit els veïns. Jo sí que li puc garantir que l'Ajuntament de Badalona no té cap expedient obert per algun tipus de falta urbanística amb aquest habitatge. A vegades doncs, tens habitatges doncs, que hi ha problemes estructurals, doncs, que hi ha hagut algun problema, que hi hagi algun avís i des de l'Ajuntament es demana corregir les situacions anòmales que puguin produir, però en aquest cas estem parlant d'un edifici doncs, que no té cap tipus de denúncia ni cap tipus d'inspecció en el Departament d'Urbanisme i que, repeteixo, sembla per el que diuen els veïns que la inspecció tècnica havia passat durant el mes de gener del 2024. Veurem ara com passi tot doncs, la recopilació de la informació i bé, a partir d'aquí doncs, veure com es pot reconduir tota aquesta situació amb unes famílies que es quedaran penjades sense habitatge.
M'imagino que ara encara és aviat, però vostè que ha pogut també parlar amb els bombers, no sé si tenen alguna hipòtesi a hores d'ara de què és el que hauria passat, perquè vostè també ho comentava, és curiosa la manera amb com s'ha enfonsat només una part, un rectangle, podríem dir, de l'interior d'aquest edifici, però l'estructura exterior ha quedat intacta.
Sí, efectivament ha quedat intacta i l'enfonsament ha començat per el sostre del quart pis. Per tant, probablement el problema vingui per aquí. Aleshores seran els tècnics del Departament d'Urbanisme i els peris doncs, qui acabin de decidir què és el que ha passat. Però si jo tingués que fer un tipus d'afirmació, la meva impressió és que hi hauria un problema de materials. De materials al sostre, probablement, però insisteixo, sense cap tipus de informació tècnica.
No li consta que s'estiguessin fent obres en aquest edifici no. O que s'hagués, per exemple, durant un temps es va parlar molt de que hi havia terrats que s'estaven instal·lant piscines de plàstic, per exemple. No sé si tenen informació respecte a aquesta qüestió.
No. I sobretot que sembla, insisteixo, que podria vindre per al sostre del quart pis. Per tant, aquestes hipòtesis inicialment no serien factibles. Mm-hmm. El que repeteixo sembla que seria del sostre del quart pis, que és l'àtic.
Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, esperem que hi hagi doncs, la màxima sort possible. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i ànims des d'aquí, evidentment, a tots els afectats. Moltíssimes gràcies, bona nit.
Gràcies, bona nit.
Doncs aquesta és la situació a hores d'ara. Els bombers que continuaran treballant durant tota la nit. Com deia l'alcalde, la runa que s'ha enfonsat en la meitat, a la part central d'aquest edifici, puja fins al primer pis. Els bombers, no sé si heu pogut veure les imatges, s'han de despenjar pel centre d'aquest forat i anar desenrunant doncs, tot el que hi ha aquí dins, aquestes tasques que continuaran durant tota la nit per intentar trobar aquestes persones. No sé si voleu comentar alguna cosa sobre el que ha explicat l'alcalde, Susana.
No, a veure, aquí ara, al marge d'evidentment d'intentar desitjar que pugui haver alguna vida, si és que realment han quedat sota aquestes runes i que es pugui salvar al llarg de la nit, cosa que sembla, a mesura que passen les hores, sempre cada cop és més complicat, no? I més si han d'anar desenrunant rock a rock, no? No sé com explicar-ho. Llavors, a part d'això, sí que hi ha la gran incògnita, no? Quan veus les imatges d'una estructura que cedeix des de la part de dalt i llavors va caient cap a baix i, a més, després es queden els laterals drets. Per tant, quan es parla, evidentment, això, el primer que s'ha de fer és, primer són les vides humanes i després la resta ja és la inspecció tècnica, però sí que realment això portarà cua, perquè realment com és possible que cedeixi el sostre del quart pis, com deia ara l'alcalde, i això arrossegui tot el que és l'estructura central d'un edifici, no? Realment és força preocupant, i més que no s'hagués detectat alguna mena de dany o dany estructural, perquè evidentment sembla que tot apunta cap aquí,
que,
no?
Com diuen els veïns, l'alcalde tampoc no ho ha pogut confirmar, és el que li diuen des de doncs, les persones que viuen aquí, que faria un mes que hauria passat les inspeccions.
Però quines inspeccions? Clar. Aquest és el tema. Si realment suposo que se centraran a veure quina mena d'obres va fer en el quart pis, com perquè, no ho sé, m'imagino casa nostra, no? Tots els que vivim a pisos, doncs costa d'imaginar que un edifici es desplomi, caigui pel seu propi pes des del quart pis cap avall, no? I que ho arrossegui tot, a més a més. no sé.
Sí, apuntaves tu abans, això es comentava, no?, els estius, no?, les piscines, la gent que posava piscines d'aquestes de plàstic, acumulant un gran pes i que era un, realment era un gran perill, per suposar, evidentment, per l'època de l'any no sembla difícil, no?, i si era el que deia l'alcalde, no?, però una qüestió estructural, l'any 59, ara potser és una mica atrevit dir-ho, evidentment, no?, sense tenir ni idea, no?, però és l'època de la luminosi en barris... que coincideix una mica, no?, amb la Barcelona metropolitana. Bé, no sé, ja els tècnics ho diran, evidentment, no?
En tot cas, mentre els tècnics no treuen l'entrellat de què és el que ha passat i què és el que ha fallat, i sobretot com queden els edificis del costat, què passa amb tots aquests veïns, no? Què passa a aquestes hores d'agonia de saber, amb aquestes tres persones desaparegudes, on són i tant de bo estiguin bé, però i tota la resta de la gent, com deia l'alcalde, la gent que té tota la seva vida que ha anat avall, com aquests quatre pisos, què passa amb ells, què passarà amb ells a partir d'ara, qui se'n farà càrrec, quines ajudes tindran, perquè pràcticament implica començar de zero.
No, és que realment és una situació complicadíssima, perquè és perdre tot el que tens, tota la teva vida, i a més haver de començar de nou en un altre lloc, no?
Sí, perquè víctimes a banda, o possibles víctimes a banda, és que la solució pinta per llarg, perquè clar, si l'edifici no és habitable clarament, no?, per la situació que explicava l'alcalde, la solució és llarga per a aquelles famílies que s'hagin de recol·locar, i per tant vol dir efectivament començar de zero. I és sorprenent, estic d'acord amb el que deia la Susana, no?, és sorprenent que no hi hagués hagut cap element que indiqués un dany, perquè és clarament un dany estructural.
Sí,
i si s'esfondra un edifici per dins, clarament és un dany estructural, no?, que no hi hagués cap indici clar que hi havia un perill allà, o que hi havia algun element com a mínim a arranjar, no?
I després caldrà veure també després el moviment que puguin fer les assegurances, eh? Que aquí les famílies tindran molt a batallar, segurament, perquè si no hi ha una causa clara, després arriba el senyor Manos Tijeras i després comencen a regatejar els ajuts. Per tant, aquí tindrà un paper importantíssim també l'Ajuntament en ajudar i en fer pressió perquè aquestes famílies doncs puguin tornar a recuperar la seva vida.
Ara llegia la crònica de La Vanguardia. Imagineu-vos un dels veïns que ha explicat com ha vist com s'obria una esquerda a dins de casa seu en una de les parets, i ha tingut temps d'agafar la seva mare, una senyora gran, pel que he llegit, i sortir corrents. O sigui, imagina't l'ensurt terrible de veure com s'obre la casa teva, com et cau al damunt.
No, i aquesta testimoni que també explicava l'alcalde, d'aquesta persona amb un nadó de pocs mesos que ha sortit uns minuts abans de casa. També el que dèiem, no?, el fet que s'hagi produït a quarts d'onze del matí, quan molta gent doncs potser ha anat a treballar, si hagués passat dues hores abans, quan molta gent doncs encara no ha sortit, hauríem d'estar parlant de...
Sí, això passa a les 8 del vespre, a les 9
o a la nit, clar, evidentment, mentre la gent està...
No, i aquí no hi ha hagut afectació tampoc als edificis colindants, perquè és el que deia l'alcalde, no? L'alcalde també ho lamentava en aquest moment el fet de les tres desaparicions, però també apuntava la possibilitat que el sinistre hagués estat molt més gran.
Doncs bé, en seguirem parlant, evidentment n'estarem atents a aquests propers minuts per veure si tenim alguna novetat des d'aquest edifici del carrer Canigó, número 9 de Badalona, per aquestes tasques que, com dèiem ara, encara continuen per part dels bombers. Dos minuts i arribarem a un quart de 10 de la nit. Evidentment, avui també hi ha una altra notícia, que és la dels pagesos, la dels agricultors, la dels ramaders, que han començat aquestes mobilitzacions, que en principi s'havien de fer la setmana que ve i que es faran la setmana que ve també a partir de dimarts, però que s'han avançat també en molts punts del país avui, i que l'objectiu demà és venir fins a Barcelona per fer aquesta protesta aquí. També han confirmat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, es reunirà amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, i amb aquesta part dels manifestants que arribaran fins aquí, fins a Barcelona. I us volia preguntar fins a quin punt, no?, tot aquest sector ha hagut d'arribar a aquest límit per manifestar-se, i molta gent no n'era conscient fins ara de tots aquests problemes que viu la pagesia, que viu la ramaderia al nostre país. No? Són coses que al final toquem cada dia, mengem cada dia, mengem verdures, mengem carn, i moltes vegades no som conscients de totes aquestes reclamacions que han fet avui, no?
Sí, teníem precedents a Europa de mobilitzacions que ja s'havien produït en les últimes setmanes, però sí, hi ha una part d'impacte, no?, en el conjunt de la ciutadania. A mi em passa una cosa amb les protestes dels pagesos, que ara jo crec que ja s'han fet grans avui, per molt que hi hagin més mobilitzacions convocades, però a banda de semblar-me clarament reivindicacions justes, i veig molts paral·lelismes amb el 15M. Jo crec que el que demà podem veure a Barcelona és un 15M dels pagesos salvant les distàncies, però amb molts paral·lelismes. Jo crec que claríssimament hi ha un sentiment de frustració. Si tu has de definir d'alguna manera què estan passant els pagesos, jo crec que és frustració, i és una frustració que, en paral·lel al que passava també amb el 15M, és multicausal, no? Aquests últims dies i les últimes setmanes també amb les protestes que ja es veien a Europa, hem vist que tenia a veure, evidentment, amb la globalització, hem vist que tenien molt a veure també amb la com collen els preus dels productes que s'elaboren al camp les grans distribuïdores. Té molt a veure també amb la burocràcia de la qual es queixen els pagesos, té a veure amb la inflació, i per tant una situació més conjuntural, té a veure, ja ha set gairebé l'últim element, que s'hi ha afegit la sequera, no? I segurament moltes obres o reformes pendents, no? que ha acabat de sumar-hi. I jo crec que hi ha un altre element també que té molts paral·lelismes amb el 15M, que és que hi ha una voluntat política manifesta de aprofitar-se d'aquesta reivindicació. És a dir, el que estem veient, ho hem vist a Europa i també està passant aquí, a Espanya particularment, jo crec, que és la voluntat de capitalitzar políticament aquesta protesta per desgastar el govern, per conduir-la o reconduir-la. I això amb el 15M també va passar. Hi van haver formacions polítiques que van aparèixer amb aquell embrió, però volent conduir, no, cap a les institucions aquella reclamació, en alguns casos d'una manera molt natural, i d'altres d'una manera més tàctica, no? I jo crec que la suma d'elements ens porta a la constatació d'un problema de difícil resolució. És a dir, aquest problema es resoldrà molt per llarg, però s'ha d'atendre d'una manera molt urgent. I és una paradoxa difícil de solucionar si tu estàs a les administracions, no?
Esteu d'acord amb el raonament que posa sobre la taula el Joan?
M'ha cridat molt l'atenció la comparativa amb el 15M, perquè jo precisament venia pensant com de perillós és aquesta apropiació que segurament l'extrema dreta sigui qui més partit en pugui treure de la protesta de l'agricultura a nivell europeu, sí. Perquè hem vist a França, a Alemanya, també a Polònia, a Romania, ara...
I aquí l'estat espanyol també sembla que en alguns punts...
Clar, perquè al final aquesta extrema dreta radical que està tan en contra de tot el que és el sistema europeu, de tot el que és la construcció europea, doncs si la poden rebentar des de dins, doncs millor, no? I una manera doncs és donar suport a aquestes protestes que en gran part van en contra de la gran regulació que hi ha, les grans normatives europees. Però és un problema que no és només de la regulació europea, és de regulació estatal, regulació autonòmica, catalana en aquest sentit, i que jo crec que té una molt difícil solució ara mateix i a curt termini per descomptat. Per tant, i a part que el malestar de la pagesia ve de lluny, perquè jo crec que ja ho hem convertit en un tòpic, però és cert que hem viscut i vivim d'esquenes al camp, no som conscients que, com a mínim aquí a Catalunya, som un país agrícola i ramader, i no els hi fem ni cas, i no valorem la fruita i la verdura, i la carn i la llet.
Però cada vegada menys, perquè també el relleu generacional és molt difícil.
Clar, i aquí volia anar a parar. Ve de tan lluny que aquest matí, escoltant el Basté, com entrevistava diferents pagesos, sí. Ha parlat amb en Jordi Pujol, sí. Dolcet, em sembla sí. Que és, no? Que un dels protagonistes del Carràs, que diu: jo plego, ho deixo estar, porto tota la vida dedicat a això i tiro la tovallola, perquè això és insostenible, perquè ens ofeguen amb tanta paperassa, amb tanta burocràcia, amb aquests preus que mai compensen l'esforç que implica treballar la terra. I immediatament després una noia, una pagesa jove de 20 i pocs anys,
una ramadera,
disculpa'm, estic aquí protestant, tallant la carretera perquè això ho hem de tirar endavant, ho hem d'aixecar. Que trist, no?, que generacions senceres hagin arribat a aquest punt d'esgotament de no podem més perquè se'ls ha deixat de banda, i que a la vegada, tant de bo hi hagi una esperança de gent jove, amb lo difícil que és, sí. Doncs que s'agafin el relleu.
Tant de bo, el que passa que, com et deia el Joan, jo crec que és un problema global, no? De fet, em recordo una mica, o sigui, la indústria de l'automòbil, amb totes les diferències que hi ha, també passen per aquí, no? Parlen, no? Fins ara era Europa, no? El gran fabricant de cotxes del món, no? I està veient com els països de Xina, sobretot, estan passant per davant amb unes regulacions molt, molt, molt més laxes en qüestions ambientals, en qüestions laborals, ja no parlem de drets humans, etcètera, etcètera. I part dels pagesos, no? El seu crit d'alerta era: ostres, que ens està entrant la fruita, no? D'altres països sense cap mena de control. Clar, estem parlant de més enllà del preu del gasoil, no? O de coses molt concretes, no? Com el tema de la paperassa, el tema del control sanitari d'altres països, clar, té molt, molt, molt difícil solució. I això també em recorda també als principis dels anys 80, ho recordareu, els agricultors francesos embolcant camions de fruita espanyola quan sí. Espanya estava fora de la Unió Europea, i també ens acusaven del mateix, de regulació molt menys laxa, etc, etc.
Hi ha fins i tot cançons de la trinca.
Exacte, sí, correcte. I per tant, la comparació amb la indústria de l'automòbil, bueno, és potser una mica forçada en aquest sentit, però va per aquí la cosa. I després jo volia fer una puntualització amb el tema aquest de la paperassa, és que realment tots entenem que el preu del gasoil, no, ofega els agricultors, el preu al que compren, no, les taronges, no, els grans majoristes, però dic que hi ha una queixa de dir, és que ens ofeguen amb paperassa, tenim, o sigui, som pagesos que gastem molta part del dia en omplir papers.
Mira, aquesta ramadera de la que parlava avui la Laura, exacte, que s'ha explicat aquest matí amb el Basté, deia que clar, ella s'havia trobat en la situació d'haver de triar entre atendre un vedell que està a punt de morir en la seva explotació, o haver d'anar a fer uns papers a una gestoria o d'omplir un formulari o el que sigui. Vull dir, fins a aquest punt.
Això es pot arreglar, no?
Això pot ser difícil d'entendre. El que segur que és impossible d'entendre és el que diuen alguns sindicats, no? Nosaltres entrevistàvem aquesta setmana en Joan Cavall d'Unió de Pagesos. Ell deia, el que és molt difícil d'explicar i d'entendre és que la mateixa documentació l'hagis de presentar a dues administracions diferents. Això sí que no té cap sentit, perquè clar, una cosa és que perdis temps per la teva activitat central, però que una mateixa resolució o una mateixa paperassa que estàs tramitant ho hagis de fer el mateix en dues administracions, i això casos i en sindicats que ho expliquen, doncs sí que és molt difícil d'explicar.
Avui també, només, Susana, deixa'm dir una cosa, que la Unió Europea justament avui ha anunciat que retirarà definitivament aquesta proposta que tenia per reduir a la meitat l'ús de pesticides químics, que precisament doncs era una d'aquestes mesures estrella dins del Pacte Verd Europeu, però que totes aquestes queixes han fet tirar enrere. També recordem que hi ha eleccions europees aquest any, d'aquí a pocs mesos, i que per tant això també serà un tema bastant important.
Sí, al fil d'això, amb el llistat aquest tan acurat que ha fet el Joan, en el qual estic plenament d'acord, recordem-ho, sé que era globalització, importació, sí, preu del gasoil, paperassa, etcètera, etcètera, hi ha justament aquest que és aquesta gran contradicció entre salvar el sector primari i posar-ho d'acord amb la nova llei europea verda, dels verds, que implica certes cotilles pel que sempre havia estat el sector primari. I només una matització més, perquè és difícil aportar més arguments dels que ja heu portat vosaltres. Em penso que farem un mal favor al sector, a la pagesia i a la ramaderia, si els identifiquem ideològicament amb algun grup. Què vull dir amb això? Si hi ha una pretensió per part dels polítics de treure's el problema de sobre dient no, és que aquesta gent està manipulada, surt al carrer perquè venen manipulats per als partits. Jo no conec cap conflicte que no tingui darrere algun partit polític que vulgui escalfar-lo, sigui de dretes, d'esquerres, més igual, o sigui, va passar amb el 15M, passarà ara i passarà sempre, o sigui, que no estic legitimant que ho facin,
és el perill,
atenció,
no, que passi.
Sí, però tal com estem és difícil. El que sí que ens equivocarem, insisteixo, és pensar que són peons d'aquesta ideologia, clar, perquè és molt injust.
Sí.
És molt injust.
Jo penso que
desviar el focus, com s'intentarà fer per intentar tapar el problema que hi és, s'intentarà explicar que aquesta gent surt al carrer perquè han estat manipulats. Jo penso que no surten al carrer perquè tenen unes reivindicacions molt clares, i quan el vas s'omple i vessa, passa això, no? Realment la sequera és un problema, i el conseller Mascorte un altre conflicte.
Respecte a la manipulació, va passar també una mica amb la vaga de transportistes, no us en recordareu, també va ser una mica una qüestió similar. Un sector, en aquest cas, potser d'unes característiques diferents, amb menys tradició de sindicats o d'organitzacions, com passa amb el camp, que també en aquell moment es va explicar, no, que hi havia una intenció, evidentment, de desgastar el govern per part de, en aquest cas, Vox, no? Estic d'acord amb tu, Susana, no es pot generalitzar en cap cas, però sí que, evidentment, que hi ha sempre hi ha interessos en aquest cas.
Hi ha elements infiltrats a dintre, correcte, però em penso que posar el focus, no dic que ho estem fent nosaltres, però que ho veurem, sí, això, al llarg d'aquests dies, en aquest centre, en aquest punt en concret, els hi fem un flac favor a tota aquesta gent,
Jo crec que hi ha un element d'avui, del que ha passat de, per exemple, com s'ha decidit que demà hi haurà protestes a Barcelona, que ens fa pensar que la protesta no està tan conduïda. Perquè jo crec que s'han pres moltes decisions avui de forma assembleària, i en què el pes dels sindicats, que és molt important en aquest sector, no ha estat tan determinant. Avui hi ha hagut un moment del dia en què alguns pagesos plantejaven que la protesta de Barcelona fos dijous, i d'altres territoris del país plantejaven que fos aquest dimecres mateix, no?
De fet, ahir parlàvem a la nit amb un dels representants del moviment 6F de Lleida, que ens deia, aquí de moment mantindrem la protesta durant 48 hores, però no n'hem parlat amb la resta. Vull dir, nosaltres ara, fa pocs minuts, hem decidit que ho mantindrem 48 hores.
És evident que el pes de les mobilitzacions que s'han planificat en les últimes setmanes i les qüestions de fons, hi ha una intervenció directa dels sindicats agraris. Però el que ha passat avui es sent molt assembleari, no? I això indica fins a quin punt de moment no està conduïda, no? La protesta o les mobilitzacions que hi puguin haver. Una altra cosa és que hi hagi el perill que s'instrumentalitzin.
Molt breu, sabeu, de cara a la gent que ens pugui estar escoltant, demà la tracturada, quina hora és i quina afectació pot tenir les carreteres d'entrada a Barcelona? Ho dic perquè després vindran les queixes, evidentment, de la gent que ens pugui quedar parada i allà, no?, el joc aquell de legitimitats, no? Qui té més, qui és més legítim, que es protestin els pagesos o que la gent pugui arribar a Barcelona. Sabem alguna cosa d'horaris?
Abans del sumari hem fet ronda pel territori per saber una mica què és el que estava previst. La majoria de les columnes està previst que surtin entre les 7 i les 8 del matí i vagin arribant a Barcelona. Clar, l'hora d'arribada és imprevista, perquè no és el mateix arribar des de Vic amb tractor que arribar des de Lleida, per exemple. Vull dir que suposo que serà una arribada progressiva. El que sí que han dit és que aparcaran els tractors a l'Avinguda Diagonal i que allà es quedaran, a banda d'uns altres representants que aniran fins a la plaça de la Generalitat per reunir-se amb el president i amb el conseller. Deixem-ho aquesta hora, perquè ja fa uns minuts que ens està escoltant. Volíem també tenir una visió una mica diferent. Tenim al telèfon el Gerard Verdiell, que té 22 anys. Ell va començar a estudiar enginyeria agrònoma i ho va deixar precisament per dedicar-se a l'explotació familiar que tenen d'arròs i olives al delta de l'Ebre. Gerard, bona nit.
Hola, bona nit.
Primer deixa'm que et pregunti si tu també has participat d'aquestes mobilitzacions d'avui.
Sí, ara mateix, de fet, estem a la P7, al tall d'Amposta, i sí, hem vingut convocats per la Unió de Pagesos, i la previsió és quedar-nos fins demà.
Passareu aquí la nit i no sé si també tens previst ser d'aquesta part dels manifestants, que demà arribaran fins a Barcelona també.
Correcte, sí. La idea és sortir de matí d'aquí, directament de la P7. No sabem encara cap on ens enviaran, perquè bé, tenim els permisos dels Mossos i tal, i la idea és arribar a Barcelona.
Teniu, ara la Susana ho preguntava, teniu previsió més o menys de quina hora podríeu arribar cap aquí o això és imprevisible?
La veritat és que no tenim ni idea, es depèn de l'hora en què ens vulguen acompanyar, per on ens vulguen portar i la velocitat que poguéssim portar. Clar, anem en tractors i hi ha tractors que no passen dels 30 km per hora.
Un cop arribeu aquí a Barcelona, sabeu una mica què és el que hi ha previst fer, si serà una mobilització que durarà unes hores, pot arribar a quedar-se més de 24 hores també aquí a Barcelona?
Jo personalment no en tinc massa idea, perquè com bé heu dit abans, això són decisions que s'han pres fent una assemblea aquí mateix al tall de la carretera. S'ha decidit, ara potser farà 3 o 4 horetes i clar, no sabem encara quin és el pla.
Dèiem que tu ets molt jove, et dediques a l'explotació familiar, si no m'equivoco, d'arròs i d'olives. Per què hi has volgut anar a aquesta mobilització d'avui?
És molt senzill, vosaltres ho heu dit tot fa un moment. Ja s'està passant de la ratlla en burocràcia, mesures de la sequera, les dificultats que posen per a incorporar-se. Són moltíssimes coses. Són moltíssimes coses que, ara mateix tota Europa s'està queixant.
Tenint en compte totes aquestes circumstàncies, clar, pregunta obligada, perquè una persona tan jove decideix dedicar-se a això, precisament.
Jo sempre he pensat que això ha sigut vocació. Jo crec que absolutament tothom que es dedica al camp és vocació, és passió per l'agricultura i relleu generacional, sobretot. d'això se porta, ho hem portat sempre a la família, ho hem portat a la sang i volem mantindre-ho.
Tu tenies clar que t'hi volies dedicar?
Jo, de fet, ja des de ben petit ja anava a treballar amb el meu pare i jo sabia 100% que em volia dedicar a això.
Dèiem abans que tu vas començar a estudiar enginyeria agrònoma. Ho has deixat per dedicar-te al camp? O hi ha sí, altres motius, també?
La meva idea era acabar la carrera i dedicar-me al camp, tenint els estudis. Què passa? Que vaig voler provar-ho i no estava format lo suficient com per entrar a una carrera, com una persona que ve del batxillerat. Jo vaig fer el cicle mitjà en agropecuària i el cicle superior en paisatgisme i medi rural i em vaig trobar el problema que el cicle superior no t'acaben de formar per a presentar-te en matèries com són les matemàtiques, són la física, són la química, i això ja és un problema que ve de l'Estat. No pot ser que no hi hagi cap cicle superior especialment per a l'agricultura.
O sigui, m'estàs dient que el sistema no està ben plantejat, que entrar directament a fer aquesta carrera sense una formació prèvia és un error.
Sí, és molt complicat. Sí, hi ha gent que ho pot fer, hi ha gent que, bueno, pues, serà més intel·ligent o sabrà estudiar millor, però la veritat és que és molt difícil si no vens d'un batxillerat, que, bueno, més o menys tens una base més sòlida per entrar a una carrera.
M'imagino que tindràs amics que encara estan estudiant la carrera. Amb quin objectiu l'estan estudiant? És a dir, ells es volen acabar dedicant al camp o tenen altres prioritats?
Pues la veritat és que ja de tot. Ja tinc companys que estan estudiant a la carrera que, com jo, tenen una explotació familiar i la idea és que la volen continuar. I tinc companys que no tenen cap explotació, els agrada molt l'agricultura, però clar, no es poden dedicar a l'agricultura perquè ara mateix no donen cap tipus de facilitat per agafar terra, per a fer la inversió inicial, que és molt gran, i es volen dedicar una mica al camp des de la enginyeria.
No sé quantes persones éreu a la vostra classe, si éreu molts estudiants que volien estudiar enginyeria agrònoma, sobretot tenint en compte que el futur d'aquest sector és bastant incert ara mateix.
Bé, a la meva classe, per exemple, n'érem uns 80. I tot i ser bastanta gent, però clar, et poses a comparar en altres carreres i és que érem quatre gats. També és veritat que el nivell és molt alt i dels que acaben la carrera, d'estos 80, no, potser no som ni la meitat. Que, bueno, això ja és el que hi ha.
Deixa'm que et pregunti també pel teu dia a dia. Dèiem que teniu aquesta explotació familiar d'arròs i d'olives. Sobre les reivindicacions que esteu fent aquests dies, amb quins són els problemes que vosaltres, tu, la teva família, us trobeu en el vostre dia a dia?
Pues mira, precisament en tema burocràcia, paperassa, nosaltres estem perdent molt, molt de temps, moltíssimes hores, en fer papers, en arreglar quaderns, en declarar el que compres, el que tires. És molt de temps que perds. A més, no és gens fàcil tramitar aquests documents. Llavors necessites tindre una gestoria, algo que t'ajude, i són més gastos.
I això és una cosa que no passava abans, que s'han produït uns canvis recentment que fan que aquesta burocràcia encara sigui més complicada?
Sí, cada vegada apreten una mica més, cada vegada et demanen més papers, cada vegada et demanen que tires només certs productes, que declares el que tires, que cada vegada és més complicat.
Creus que valorem prou els productes que es produeixen aquí o que s'ha perdut aquesta perspectiva de tota la feina que hi ha a darrere d'un quilo d'arròs o d'un quilo d'olives? Hem perdut una mica la perspectiva?
Jo crec que sí, jo crec que no es valora el suficient. No es té en compte el treball que hi ha detrás per produir un quilo d'olives, per exemple. No, és que no se sap. No es veu.
què s'hauria de fer? Què creus que falta pedagogia? Què es pot fer perquè la gent valori una mica més a aquests productes i tots plegats ens n'adonem que si perdem això, perdem una part molt important del nostre territori, també.
Bé, el que s'hauria de fer, la veritat és que no t'ho sabria dir. Nosaltres ara mateix estem fent això, aquestes manifestacions, precisament per això, perquè se'ns tingui en compte, perquè es vegi que realment existim, que els productes no arriben al supermercat per art de màgia i que el producte local és de molt més bona qualitat que el que pot vindre d'altres països on no tenen les mateixes restriccions que nosaltres i no es valora el suficient el nostre producte.
Gerard, acabo. Tu tens 22 anys i m'has dit al principi que és una qüestió vocacional, que tens clar que t'hi vols dedicar. Entenc, per tant, que tens una mica de... ets una mica optimista, en el fons?
Sí, la veritat és que si es perd l'optimisme ja no et podries dedicar a res, pràcticament. Nosaltres esperem que a la llarga, a poc a poc, se vagi valorant més el producte que nosaltres produïm, se pugui pagar una mica millor i, bueno, esperem que poguéssim viure del que ens ha agradat tota la vida.
Tu creus que t'hi podràs dedicar sempre?
Espero que sí, però sí que és veritat que hi ha dies que costa creure't que d'aquí 10 anys estiré aquí. Hi ha dies que és complicat pensar això.
Gerard Verdiell, moltíssimes gràcies per explicar-nos el teu punt de vista avui al Nou Sé i també per reivindicar tots aquests problemes que hi ha al voltant del món de la pagesia. Una abraçada, que vagi bé, bona nit.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
Doncs em quedo una mica amb aquesta frase final, no? Que el que dèiem abans, la gent jove amb aquesta voluntat de voler-se dedicar a una cosa que ara mateix està a la corda fluixa i que veurem si d'aquí 10 anys hi ha aquesta possibilitat de seguir treballant la terra,
I,
no?
I que bonic com s'expressa, no? Com ha començat parlant de vocació i de passió i que és, crec que és una gran fortuna, no? Trobar un ofici que et reporti parlar així, no? De la teva feina i a la vegada que injust que és que tots se'ls hi posi tan difícils, no? Aquesta hiperregularització, no? Tantes, tants permisos, tantes informacions, tanta burocràcia, que realment és que va contra tota la lògica que pugui tenir una feina com és la feina al camp.
Sí, crec que hauríem de fer una reflexió com a consumidors després de tot això, que és que quan anem a comprar i anem al mercat o anem al supermercat, doncs mirem el cartell allà on posa procedència i reflexionem, que cadascú compri el que vulgui, evidentment, no? Però a partir d'aquí, i això és la protesta, potser a mi el que m'ha fet pensar és que jo no m'ho miro, o sigui, me'n sento una mica culpable i faig en veu alta aquesta reflexió perquè penso
no ens ho mirem tampoc amb la roba, no ens ho mirem, no?
És una compra reflexiva, potser, no? Després decideixes el que tu vulguis i en funció de cadascú del criteri, preu, el que es consideri,
no?
La
compra crítica és necessària.
Però la compra crítica, sí.
Ostres, em fa l'efecte que lluiten contra un món... Bueno, una situació que va molt més enllà, no? del que puguem fer com a consumidors, no? El fet que arribin, no? Tampoc podem prohibir, no? L'arribada...
Sí, però
posem-hi els controls, evidentment, estrictes... evidentment, per suposat, no? Fem-ho, però...
O si pagar uns aranzels que no facin que els productes que venen de fora siguin molt més econòmics que els que es produeixen aquí.
Sí, no. Està clar que sí, almenys ho penso, no? Si hi ha un sector que mereix el proteccionisme, un cert proteccionisme és l'agricultura, perquè més enllà del que fan com a productors, no? El seu paper com a sostenidors del territori, no? Vull dir, si no hi ha pagesos, no hi ha...
És que
no hi ha país,
ja,
no?
Ja és anar molt enllà, però després arriba l'època dels incendis, també
això,
parlem
això,
de
està
que
clar.
Hi ha algunes terres que estan abandonades,
per suposat,
que això
per
fa que el foc s'estengui més ràpid, vull dir que és tota una cadena que s'està començant a desmuntar des de fa un temps.
No, i també que al final el conflicte que plantegen els pagesos també té una paradoxa que és difícil de resoldre, no? Perquè hi ha una queixa de fons sobre la regulació, diguem-ho així, la regulació verda, no? que té un impacte molt directe al camp i que fa doncs, que l'elaboració o la, fins i tot la continuïtat de determinades explotacions agrícoles sigui complexa, perquè són elements que, no, que es compliquen. Ara n'estàvem explicant alguns, com la burocràcia, no? I a la vegada, doncs, al continent existeixen tractats de lliure comerç que permeten doncs, que arribin productes de fora que segurament, si no són produïts per explotacions d'aquí, que noten que no són rendibles, acaben arribant productes de l'altra punta de món, segurament amb unes exigències que ambientalment, no? Les exigències de seguretat alimentària o ambientals, no són tant com les que Europa intenta aplicar als pagesos o als ramaders autòctons, no? En concret, a les explotacions agrícoles. Però a la vegada, si no s'aplica aquesta regulació verda, el futur del camp tindrà un impacte molt més negatiu, perquè parlarem de si no actuem tots plegats. Ja sé que no és només una responsabilitat del camp, no? Però tots plegats no actuem amb la regulació, el que passarà és que els episodis de sequera seran encara més intensos, més prolongats, més llargs, més durs, i això tindrà un impacte directe en la productivitat del camp, perquè la seva productivitat també canviarà, no? Per tant, el debat és molt diabòlic, i és evident que els pagesos, des del meu punt de vista, la reivindicació és molt justa i deuen tenir raó, i tenen raó en moltes dels plantejaments que fan, però tampoc tenen raó en tot. I no tenen raó en tot perquè, entre tots plegats, no, també ens hem d'imposar, i no només al camp, insisteixo, que no es malinterpreti, però tots plegats ens hem d'imposar certes regulacions que tenen a veure amb l'agenda verda. El que passa és que això acaba de laminar o pot acabar de laminar moltes explotacions agrícoles.
Doncs en seguirem parlant, evidentment, demà, amb aquestes protestes que està previst que arribin a Barcelona al llarg del dia i també en aquestes properes setmanes i en aquests propers mesos previs a les eleccions a la Unió Europea. Falten 19 minuts per arribar a les 10 de la nit. Farem una pausa i quan tornem parlarem de tot el que ha donat de si aquesta tarda el judici contra Dani Alves.
RAC 1. Et preocupa el futur dels teus fills?
Multiplica les seves oportunitats a la Salle Bonanova, un centre amb grans instal·lacions, professorat en contínua formació i el millor equip humà.
Visita la web de la Salle Bonanova i consulta la informació pel proper curs.
Estàs pensant a fer obres a casa? Vols renovar la cuina o el bany? Vine al Magatzem, plaça Tetuan 24.
Som al centre de Barcelona, on en 600 metres quadrats trobaràs la més gran exposició de grès, ceràmica, aixetes, mobles de cuina i bany i tot tipus de material de construcció.
Al Magatzem, a la plaça Tetuan 24, et farem la reforma de la casa amb rapidesa i a preus excepcionals.
Vine al Magatzem, plaça Tetuan 24.
La Miranda International School, situada en un entorn natural a Sant Just Desvern, ofereix un ferm compromís amb l'educació a partir d'un programa acadèmic multilingüe i tecnològicament avançat. Et convidem a la nostra jornada de portes obertes el proper dissabte 17 de febrer a les 10 del matí. Inscriu-te a lamiranda.eu. La Miranda, an inspired international school. Discover, love and learn. Renovada, actualitzada.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 9 i 43 minuts, avui també hem estat molt pendents d'aquest segon dia del judici contra Dani Alves, avui en sessió de tarda, amb moltíssims testimonis declarant. Deixeu-me que connectem amb el Benet Iñigo, amb el cap de societat de RAC1, que és qui està seguint aquest judici. Benet, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Ens deies que hi havia, que avui, vaja, hi hauria una vintena de testimonis. Han pogut declarar tots o alguns hauran de passar la mà?
Doncs han pogut declarar tots i a més ho han fet d'una manera molt ràpida. De fet, preveiem una sessió molt llarga, que aquesta hora potser no s'hagués allargat fins a aquesta hora, però gairebé, i cap a les 7 de la tarda ja els havien ventilat en part, perquè sobretot una desena de Mossos d'Esquadra que han participat en la investigació i que pensàvem que serien interrogatoris doncs, més llargs, han sigut de tot just alguns 5 minuts simplement per entrar a la sala, ratificar els informes i els escrits que van fer o ratificar que quan va, què va dir la víctima quan va declarar davant d'ells, i poca cosa més, i això ha escurçat una mica la jornada, que tot i això, Déu-n'hi-do, ha estat força sucosa.
Per tant, entenc que els Mossos no han aportat gaire novetats a aquest cas, però sí que han declarat, per exemple, ens deies abans, els treballadors de Sutton, no? Què és el que han explicat?
Sí, per mi el més rellevant del dia és la declaració de dos treballadors de Sutton, bé, d'un treballador i del director de la sala, de la discoteca, que han explicat, comencem pel director. El director ha explicat que ell va atendre la víctima quan va veure que hi havia, doncs, un incident, perquè havia de decidir si aplicava el protocol contra les agressions sexuals de l'oci nocturn, i que ella li va dir, doncs, tot i que era molt reticent al principi a parlar, sí que li va dir que hi havia hagut una agressió, i hi ha un moment en què ella li explica que sí, va entrar voluntàriament allà on Alves l'estava convidant a passar, en aquell lavabo del reservat on s'hauria produït l'agressió sexual. Per tant, diu que ella li confessa que va entrar voluntàriament, però que hi ha un moment que vol marxar i no pot.
És una declaració... És a dir, Benet, abans també m'estava llegint una mica què és el que havia transcendit, estava escoltant també quan ho explicaves, que vol sortir no pot, vol dir que Dani Alves li va impedir la sortida, o això no s'ha especificat, que és el que,
no
que és el que va passar?
No ha entrat tant al detall, o com a mínim, diguem-ne, potser la noia no li va dir, perquè en aquell moment, com ha explicat, estava en estat de xoc i de fet l'únic que volia era anar-se'n a casa i oblidar-ho tot, però li va dir això, que havia entrat voluntàriament, però que hi ha un moment que vol sortir i que no pot. I això mateix, un altre treballador de Sutton escolta una conversa entre la víctima i les dues amigues que estaven amb ella,
sí,
on ella també els diu a les amigues: jo ja sabia a lo que iba, pero luego me arrepentí y ya no he podido salir. Aquestes dues declaracions,
sí,
tenen fins i tot més valor que les de les amigues de la víctima, en el sentit que les amigues, doncs, és evidentment un testimoni de part o parcial, no? Estan tenen una connexió directa amb un dels implicats, i en canvi aquests treballadors de Sutton són a priori testimonis que no tenen un vincle ni amb la víctima ni amb l'acusat. Per tant, el fet de que corroborin que la noia des del primer moment va tenir clar què havia passat, no? Que ella hi ha un moment que vol marxar d'allà i que no pot marxar d'allà, i que després queda tan afectada com han relatat avui i com van relatar ahir també, doncs, les amigues, doncs bé, és molt significatiu, crec, que aquest testimoni de cara a la valoració que faci el tribunal de la prova que hem sentit avui.
I també crec que s'ha parlat de la reacció que va tenir la víctima quan va passar pel seu costat de Dani Alves després que passessin aquests fets.
Sí, exacte, perquè com van explicar les amigues, també sabem que ella ho ha anat explicant al llarg del procés, doncs ella ha tingut una afectació molt gran des del primer moment, des de que surt d'aquell lavabo del reservat, que l'afectació, el xoc emocional és molt gran. Recordem, ahir deien les seves amigues, no parava de dir: m'ha fet molt mal, m'ha fet molt mal, vull anar-me'n a casa, no em creureu el que ha passat, etc. I quan comença a parlar, primer amb el personal de seguretat, després amb el director de Sutton, al principi, doncs, li costa molt parlar. De fet, el director gairebé li ha d'arrencar les paraules que li confirmi que hi ha hagut una agressió, perquè ell li pregunta per aplicar o no aquest protocol que comentàvem, no? Però sí que hi ha un moment, de fet, no vol dir exactament què li ha passat o qui li ha fet, però en aquell moment que hi ha aquella conversa, que estan en un passadís, encara en un lloc públic de la discoteca, passa Alves amb el seu amic, passen pel costat, ni se les miren, que estan marxant de la discoteca, i és en aquell moment que la noia li diu al director, segons ha explicat ell avui, ha sigut ell.
Mm-hmm.
És a dir, que des del primer moment té clar què ha passat, té clar que no ha pogut sortir, i assenyala la persona que li ha provocat això.
Aquests testimonis, Benet, que reforçarien el relat que des del principi ha mantingut la víctima, però per l'altra banda tenim la defensa d'Alves, que avui també ha intentat insistir en aquest atenuant que es va treure una mica de la màniga a última hora, i és que el futbolista aniria begut durant aquests fets que van passar a la discoteca Sutton, no?
Sí, ha aconseguit introduir aquest element a través de molts dels testimonis que han declarat avui a la sala de vistes de l'Audiència de Barcelona, i és que, bé, ho han dit primer els seus amics, per tant, diguem-ne, és un testimoni, com dèiem abans, de les amigues de la noia, doncs també parcial, amb un vincle, no?, uns amics amb els que va estar dinant aquell dia, i que amb un d'ells, doncs, va allargar la festa fins al Sutton a la matinada. També ha declarat aquest amic que estava amb ella a la discoteca, que també diu que havia begut molt, i també ho ha dit un membre del personal de Sutton, que diu que Alves, que a priori no és un testimoni de part o que tingui un vincle amb Alves, que ha dit que quan va arribar és un client habitual, les coneixen relativament com a client i treballador, i que ja el va veure diferent, com si s'hagués pres alguna cosa. Diu, no sé si estava begut o s'havia pres alguna cosa, però no era l'Alves que acostumava a venir a la discoteca. I també ho ha dit el propietari del restaurant on havien dinat tota aquesta colla d'amics. Per tant, diguem-ne que molts testimonis han anat apuntant aquesta versió, i sobretot avui també hi havia molta expectació per veure què deia la dona d'Alves, la model Joana Sanz, que se n'ha parlat molt durant tot aquest procés també, no?, de com havia afectat això la relació, etc. Doncs ha sigut l'última en declarar.
També ha corroborat aquesta versió.
Exacte, també ha corroborat aquesta versió. Ha entrat a la sala, ha explicat que aquella nit Alves va arribar a casa a les 4 de la matinada, que feia molta pudor d'alcohol, i que fins i tot doncs anava tan trompa que va xocar amb diversos mobles de la casa fins que va caure rodó al llit, i fins l'endemà molt tard no es va despertar. Evidentment això, com us deia, alguns d'aquests testimonis doncs són tenen un vincle directe amb Alves, per tant, bé, doncs sempre s'ha de valorar aquesta connexió, altres no tant, com el propietari del restaurant o el treballador de Sutton, que també el van veure perjudicat. Per tant, veurem si el tribunal dona per bones amb totes aquestes peces del puzzle aquest possible atenuant. Una declaració, per cert, Anna,
sí,
perdona,
digues.
La de Joana Sanz, que hi havia molta expectativa també, no?, per la part més de, bueno, doncs a veure com anava. La noia encara és la dona d'Alves, oficialment, ha explicat al tribunal que no ha demanat mai oficialment el divorci, però ha passat just pel costat del brasiler i ni l'ha mirat ni a l'entrada ni a la sortida, ni un creuament de mirades.
Et volia preguntar, Benet, que encara que el jutge acabés comprant aquest relat sobre que Dani Alves anava begut aquella nit, fins a quin punt això podria suposar una rebaixa de la pena? Perquè encara sobta que avui en dia un motiu com aquest, el de l'embriaguesa, pugui ser un atenuant en un cas com aquest de violació, de presumpta violació.
No m'atreveixo a dir-te uns anys exactes perquè no m'atreveixo a nivell tècnic de fer el càlcul, per dir-ho així. Però sí que et diré que el principal atenuant que Alves ja té sí o sí és el de reparació del dany, que és el fet de que ha consignat, ha entregat al jutjat 150.000 euros per pagar una possible indemnització. És a dir, d'alguna manera diu, en cas que em condemneu ja tinc la indemnització preparada. Per tant, d'alguna manera, això es diu reparació del dany, i aquest és un atenuant qualificat que sí que seria una rebaixa de pena important. L'altre veurem si l'accepten primer i fins a quin nivell.
Abans d'acomiadar el Benet, pel que ens ha explicat fins ara, us volia preguntar com ho veieu tot plegat amb aquest relat de la víctima que ahir doncs, va declarar que s'ha mantingut intacte des del primer dia, des del que va explicar a la policia, i amb aquestes versions de Dani Alves que s'han anat modificant fins pràcticament unes setmanes abans que comencés el judici.
Clar, com que aquest judici és tan peculiar, no?, perquè per l'envergadura que té, per el ressò mediàtic, per tot el que ha passat, no?, com s'han brotat en les setmanes prèvies amb aquella publicació que va fer la família, la mare
sí,
de Dani Alves, tot és tan delicat per protegir la víctima, les amigues, no?, fins i tot de la víctima, doncs els periodistes més que mai són els nostres ulls i les nostres orelles del que passa allà dins, i per això li volia preguntar al Benet, hola Benet, la fortalesa, la solidesa que s'ha demostrat fins ara en la defensa de la víctima, és a dir, en l'acusació d'aquest judici, pel que fa a la versió, que ella sempre ha mantingut la mateixa versió des del principi, i la feblesa de la defensa de l'acusat, en aquest cas de Dani Alves, que ha anat canviant 4 o 5 vegades de versió dels fets, s'està demostrant, s'està quedant palès durant les dues sessions de judici que porteu?
No durant el judici ben bé, és a dir, en el judici s'exposa, cadascú exposa doncs la seva versió, sobretot amb els testimonis a través de les preguntes dels seus advocats, no? A vegades, a través de les preguntes, l'advocat aconsegueix deixar un missatge o sembrar un dubte de cara al tribunal. És a dir, aquestes contradiccions de d'Alves durant tot el procés no han aparegut ara encara al judici, però de ben segur ho faran en els informes finals, segur que les acusacions doncs ho destaquen quan facin allò les conclusions del cas, i segur que també els jutges que tenen la informació de tota la causa doncs ho tenen en compte. És veritat que doncs, fins ara en els interrogatoris dels testimonis que han anat passant doncs, potser no era el moment de fer aflorar tant aquestes contradiccions.
Sí, Benet, també una pregunta molt personal, soc la Susana. Et dona la sensació de que ahir va sortir amb una percepció de com pot acabar aquest judici i avui en tens una altra, o és una sensació que no tens? O sigui, em dona la sensació que avui el pes s'ha decantat més en contra, no dic en contra la víctima, però sí que sí més no els testimonis han vingut a apuntalar la versió aquesta de l'embriaguesa, que en certa manera salvaguarda una mica més a l'Albes, que ja ho sabem que ho té complicat, eh? Però et dona aquesta sensació que ahir la primera sessió va destilar més una sensació com de assenyalar la culpabilitat de l'Albes, i avui en certa manera ha estat una mica assenyalar l'atenuant de l'Albes?
No tinc aquesta sensació pel que fa al conjunt del cas. És a dir, el tema de l'embriaguesa, diguem-ne que és un complement, per dir-ho així. No és l'arrel, no és el nucli d'aquest judici. El judici és si Alves va violar la noia o no. A partir d'aquí, si es pot aplicar un atenuant per X o per B, doncs és accessori, per dir-ho d'alguna manera. I clar, avui hi ha hagut molts testimonis que la defensa ha fet servir per anar cap aquí. Però, com deia, jo crec que avui el principal testimoni, la principal conclusió, és que la noia de seguida tenia clar que l'havien violat, que va sortir d'aquell reservat, i no hi ha cap, com també ha intentat insinuar la defensa, no hi ha cap conspiració o després va pensar que em podia treure profit o alguna cosa. No, és espontani, surt d'allà, surt en xoc i de seguida ha explicat tant a les seves amigues, que són de part, però també al personal de Sutton, explica que ella volia sortir d'allà i que no va poder. I estava en xoc i que l'havien agredit sexualment. Per tant, jo crec que pel que fa al fons, el nucli de l'assumpte segueix doncs, assenyalant bastant clarament Alves. Sí que veurem doncs, això, si l'atenuant li compren o no. Però bé, veurem els informes finals i l'últim dia, demà, recordem que li toca declarar a ell i explicar-se a ell del que va passar allà dins, i veurem doncs, com va. Però de moment jo crec que el judici... Bé, el nucli de l'assumpte continua encarregat per les acusacions.
Això és el que t'anava a preguntar precisament, Benet. Demà, quin és una mica l'ordre del dia? Només ha de parlar Dani Alves, han de parlar els dos advocats?
Demà tenim, per començar, les pericials, la prova pericial, que han de declarar doncs, els forenses que van examinar a nivell psicològic la víctima. Tant de hi haurà de l'acusació i també de la defensa. Hi haurà també perits científics que parlaran doncs, dels diferents exàmens mèdics que li van fer a la noia. I el que no sabem ben bé és si hi haurà una reproducció de la prova documental, d'alguns vídeos. En alguns judicis les parts ho poden demanar, en altres ho donen per reproduït, es diu, i diguem, representa que el tribunal ja s'ho mira un cop fora de la sala. Després hi haurà la declaració d'Alves, que veurem també, suposem que serà llarga, i per acabar els informes finals de les parts on cadascun exposarà la seva conclusió i la petició de penes que acaben demanant per Alves o l'absolució de la defensa.
Demà també sessió de tarda només, Benet?
Sessió de tarda, sí. Comencem a les 3 i bé, a veure si tenim sort com avui i va ràpid, però per si de cas més val fer-se la idea que la cosa s'allargarà.
Doncs tornem a parlar demà, Benet. Moltíssimes gràcies.
Que vagi bé. Bona nit.
Bona nit. Falten 2 minuts per arribar a les 10 de la nit. No, només us volia plantejar si creieu que el que acabi passant amb aquest judici també pot servir una mica d'exemple o per refer allò que va passar, totes aquelles coses negatives que van passar en el judici de la Manada, que pel que hem anat veient aquí, sobretot en la protecció de la víctima, en el tacte que ha tingut el jutge per protegir la víctima en aquest judici, això pot tenir conseqüències també més endavant, de que les coses es facin d'una manera diferent a com s'han fet fins ara.
Tant de bo.
Sí, és com és el mínim, no? Per entendre'n, ostres, vaja. Sí, sí, afortunadament, pel fet que sigui un cas amb tanta projecció mediàtica, jo crec que s'ho han mirat i ho estan fent bé en aquest cas, em sembla, no?
Joan.
Sí, no, pensava que hi va haver una cosa bona al principi del cas, si és que es pot treure alguna cosa positiva de tot plegat, que és que van funcionar els protocols de l'oci nocturn. A mi em sembla que això és un pas endavant molt, molt significatiu, sobretot perquè el presumpte agressor és una persona amb poder, amb recursos econòmics i amb projecció mediàtica. I està molt bé que funcionin els protocols en aquest tipus de casos, quan a més la persona implicada en el cas era client habitual de la discoteca.
Sí, sí, a més ho deia el Benet, no?, que un dels testimonis tant, ha explicat que li va notar un canvi d'actitud precisament perquè el coneixia de ser
exacte,
habitual aquí.
Per tant, ostres, està molt bé que comencin a funcionar els protocols en l'oci nocturn en aquest tipus de casos. I estaria molt bé que el cas, potser la paraula no és exemplaritzant, però sí que el cas servís, no?, perquè hi hagués una reflexió de fons de sobre com s'han d'atendre aquest tipus de situacions. Ho deia abans la Laura, la solidesa de la versió espontània de la noia diu moltes coses sobre el cas. Llavors ja veurem el judici, els advocats que aconsegueixen, no?, però la víctima des del primer moment explica el mateix.
Mm-hmm. Laura, no sé si volies afegir alguna cosa més.
No, clar, això ens porta més enllà, no?, de també que serveixi aquest judici per enviar molts missatges o perquè circulin molts missatges de cara al conjunt de l'opinió pública i de la societat, no?, que per molt que siguis ric, poderós i famós, si la fas